tot costa.
Després de començar un munt de partits per darrere el marcador, Flick ha demanat als seus jugadors que s'esforcin a començar-los més endollats, perquè l'Alemanya aspira a guanyar-ho tot i és conscient que, tot i que s'han convertit en especialistes en remuntades, pot ser que no l'aconsegueixin el dia que més la necessitin.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
D'aquest divendres 30 de gener de 2026, la vigília de l'Elx-Barça de Lliga i el dia del sorteig del play-off de Champions, que el Barça s'ha pogut mirar còmodament des del sofà. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Mira, doncs, primer de tot anirem amb una de les notícies del dia, que és que el Barça i Fermín López han arribat ja a l'acord que us hem explicat.
Aquesta era la tercera pota del dia.
Han arribat a un acord per la millora i ampliació del seu contracte per dues temporades addicionals fins al juny del 2031. Una renovació que suposa una millora de la fitxa del voltant del 50%. Ja us ho vam explicar durant la setmana. Faltava aquesta oficialitat.
Curiós perquè es manté la dinàmica dels últims temps de no fer pública la clàusula de rescissió, en aquest cas del jugador andalús del Barça.
El Barça, que juga demà a les 9 a Camp de l'Elx, ja amb Frenkie de Jong i Cancelo a la convocatòria, després que tots dos fossin baixa en el partit del Copenhague, en un partit que li va servir al Barça per entrar al top 8, i com deies, avui s'ha sortejat la repesca de la Champions. El PSG s'enfrontarà al Mònaco i el Newcastle al Karabakh. Aquestes són les dues eliminatòries que sobretot ens interessen, perquè un dels dos guanyadors d'aquestes eliminatòries serà el rival del Barça als vuitens de final.
Hi ha un Ansu contra Luis Enrique.
Ah, doncs sí, mira. I el Morbo, de tota manera, un Ansu contra Luis Enrique no és res al costat d'un Mourinho contra Arbeloa, i aquest ha estat el Morbo del sorteig. Certament. Perquè el Real Madrid li ha tocat el Benfica, per tant, una nova oportunitat per aquest duel de veure Mourinho fet estar la seva medicina al Real Madrid.
I de tornar al Bernabéu i però cada dia no és festa, i la victòria que el Benfica havia, malauradament, la victòria que el Benfica havia d'aconseguir sobre el Madrid, com dirien els argentins, ja fue.
Bé. Veurem.
Hi ha un cert escepticisme al gol nord.
El gol nord no estan d'acord amb tu. L'Atlètic de Madrid a tot això jugarà contra el Bruges. Les anades el 17 i 18 de febrer, les tornades una setmana més tard. Partits que el Barça es mirarà des del sofà i encantat de fer-ho.
La pròxima cosa que ens interessa molt ja és el sorteig del 27 de febrer, que evidentment serà després d'aquesta eliminatòria de repesca, i allà sí que ja sabrem com queda el camí, no només del Barça, sinó de tothom, però que fa que puguis anar a una part més complexa o una part més senzilla, com va passar la temporada passada.
Per aquests vuitens, el risc del Madrid és el City i el risc del Barça és el PSG, i es pot donar la situació que el Madrid tingui un sorteig absolutament tranquil, tot i haver jugat a l'arbesca, i que el Barça el tingui complicat.
Avui amb el Roger Arbusar repassarem el més destacat d'aquest sorteig. Amb el Marc Crosas analitzarem com ha anat aquesta primera fase a la Champions Way. Abans, amb el Ramon Salmurri, haurem escoltat Hansi Flick, que avui, evidentment, ha parlat a la prèvia de l'Elx-Barça de demà.
Tornant a la Lliga, l'Espanyol rep l'Alavés a les 9 del vespre, en el partit que obre la 22a jornada, i amb l'objectiu de trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar en Lliga, el club blanquiblau, a més, reforçarà la davantera amb la incorporació de Cyril Engonge, cedit pel Nàpols fins a final de temporada. Es tracta d'un extrem belga de 25 anys. Aquesta setmana mateix ens en parlava el Sergi Andreu.
Que, evidentment, avui encara no estarà a disposició de Manolo González. De seguida, que hi hagi 11 parquet Espanyol-Getafe, anirem a l'RCD Stadium amb el Sergi Andreu i la Sònia Oleart.
Demà jugarà el Barça, com hem dit, i també el Girona, que les dues visita el Tartiere per enfrontar-se a l'Oviedo.
I cap allà, cap a Astúries, que ha volat el Solà, també amb ell parlarem d'aquest partit, que podria suposar la quarta victòria consecutiva del Girona fora de casa. Una xifra que explica per què l'equip de Montilivi ha fet aquest salt que ha fet a la classificació.
I a la Lliga F, l'Espanyol juga demà 4:45 al camp de l'Atlètic Club. Partit que podreu veure en directe per TV3. Diumenge a les 12, Depor Madrid, i a 4:45, Barça-Sevilla. En tenis...
Perdona, aquí he dit Espanyol Getafe i no sé on tinc el cap. És Espanyol a la vez, segons que m'indica.
Sí, sí, Espanyol
ja.
A la vez.
No,
havia...
però jo no.
Ah, d'acord, no m'havia fixat, però sí, sí, Espanyol a la vez. En tenis, un dels esdeveniments, sens dubte, del dia, amb dos partidassos. Aquest matí ha quedat definida la final masculina de l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de l'any. Carlos Alcaraz, tal com vas avançar en primícia, Jordi Costa, li ha costat una mica més del que
de
tu preveies, s'ha de dir.
Sí.
Ha superat l'alemany Zverev en un partit èpic, amb rampes del Murcia des del tercer set, i Novak Djokovic ha derrotat l'italià Sinner amb tots dos partits, necessitant el cinquè i definitiu set. Aquesta final es jugarà diumenge, la femenina la disputen demà dissabte, Arina Sabalenka i Elena Rybakina. Partida 2:15 del matí, hora d'aquí.
És un dels millors dies de tennis que recordo des que tinc gust de raó. Dos partits descomunals, dos partits emocionants, dos partits amb un alt nivell tenístic que a mi em deixen dos titulars. El primer, de Novak Djokovic, amb aquell sarcasme que Déu li ha donat, que ha dit al públic de Melbourne: avui sí que ha valgut la pena pagar el preu de l'entrada. I el segon, de l'excorretge, que després el desenvoluparem a l'ull de Falcó: avui no l'ha perdut Zverev, avui li han hagut de guanyar el partit.
No has patit en cap moment pel teu
sí,
pronòstic.
Sí, no, no. Sí, clar que sí. Sí. A més, no et pots imaginar, durant el matí, que no estava...
Se t'ha aparegut la meva cara, perquè evidentment sàpigues que t'ho hauria...
La teva no, però he rebut missatges d'insignes oients del Tot Costa dient: encara hauràs de començar el programa demanant perdó a Zverev. Després la lògica s'ha acabat imposant, però certament ha anat d'un pèl.
Ha anat d'un pèl. En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga, a la pista de l'Olympiacos, després d'un mal últim quart, un partit irregular en general, derrota de 12, 87-75, però tot i així els de Xavi Pasqual van salvar la Baraix.
Faltarà que acabem empatats amb l'Olympiacos, que això ja ho veurem. En tot cas, avui hem convocat el cinquè quart, la nostra secció de bàsquet, per parlar d'aquesta derrota comprensible, fins i tot previsible, del Barça, i evidentment també de la gran notícia de la setmana, la classificació de l'Espart Girona per la Final Six de l'Eurolliga.
I encara en bàsquet, Xusueno ha estat nomenat nou CEO de l'Eurolliga, va treballar a l'Associació de Jugadors Espanyols de bàsquet, i el 2006 es va convertir en director executiu de la Federació Espanyola de Bàsquet. També ha treballat 12 anys a la NBA amb diferents alts càrrecs. Nou CEO de l'Eurolliga.
Segur que Bueno és molt bo, però s'ha empatat a Moties Junes, que sí, el Madrid no el podia ni veure, entre altres equips.
I a l'Europeu d'handbol, avui es disputen les semifinals. Estem pendents de l'Alemanya-Croàcia. Ara mateix, a la segona part, 29-25, guanya de 4 a Alemanya, quan queden 5 minuts de partit encara, però sembla que Alemanya ho té prou bé ara mateix. I a 9:15 del vespre, Dinamarca-Islàndia. I al femení de waterpolo, el combinat espanyol, ja ho vam dir ahir, va golejar Romania, jugarà la segona fase demà contra Israel, diumenge contra els Països Baixos.
Molt bé, aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui, aprofitant les declaracions de Hansi Flick, que ja l'altre dia es va posicionar respecte a l'estabilitat que necessitava el club, li hem tornat a preguntar per les eleccions, i avui us preguntem si us sembla bé que Flick es posicioni sobre les eleccions. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a 9:15. En aquell moment cedirem el testimoni al Tot Gira de l'Espanyol a la vez. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui, amb l'absència de Bernat Soler, és el seu aniversari. Si el veieu, abraceu-vos, feliciteu-lo com es mereix. I, per tant, hi ha una certa rotació en la convocatòria. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé, perfecte.
Sí, m'agrada. No és rotació, és una indiscutible dels divendres. Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot en ordre?
Més o menys.
Sí, amb què vas... Vas patir més amb la derrota del Madrid o vas gaudir més amb la derrota de l'Atlètic de Madrid?
No vaig patir en la derrota del Madrid.
Se m'ha dit que comences a donar-ho ja gairebé per normal. I això...
Em dóna la risa.
Sí?
Sí, t'ho juro, no sé per què, però bueno, perquè crec que ja a aquestes alçades de la vida he entès que el sentit de l'humor és molt important.
Al final
i
és
si
un partit de futbol.
Si vull arribar una mica més lluny i en bona salut física i mental, he de prendre-me les coses en una mica més de... al Saiz Alero.
Molt bé.
Així que em fan riure.
Clar,
és cert que quan un equip va malament, hi ha vegades que el que pretens és que peti ja tot.
Sí.
Que això recordo que hi ha hagut èpoques que ha passat al Barça.
Que crec que no està molt lluny de petar tot. O sea, jo sóc de la idea...
Però què quiere decir petar tot?
El
perquè l'entrenador ja se l'ha encarregat.
El 2-8 del Barça-Bayern...
No fotis.
Mira,
allà va petar una mica
quan tot. Carvajal va dir, després de... perder davant l'Albacete que havien tocat fons això
ja, però,
aquello no va ser el
recordeu
fons.
Recordeu que després del 2-8 efectivament va ser un cataclisme, però l'únic que va passar va ser que es van pentinar Setién, va continuar el mateix president, van continuar els mateixos jugadors perquè
sí,
no teníem calés per comprar-ne de nous
també.
Vull dir que el Madrid l'entrenador ja se l'ha carregat.
Jo crec que no és el fons, que arribarà un dia d'aquestos a la Champions o a la Liga quan arribi el Barça un altre cop i els fotran unes quants.
Caram.
O sigui, arribaran dies, crec, tinc la sensació de que el Madrid aquest any és, buf, una feia.
Si ha de ser així, contents que t'ho prenguis amb filosofia per no perdre anys de vida, perquè realment no val la pena. Senyor Marcos López, director de continguts del Tot Costa, avui en un dia...
No, jo l'he vist aquí i he pensat, dilluns ja, un altre cop?
No, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda, divendres. Sí que van passar coses al Barça. El president va marxar 2 mesos després.
Dos mesos?
Home, va ser a l'agost del 2020 i va marxar a octubre i la selecció va ser al 2021.
A l'octubre va marxar?
O sigui, octubre-novembre va marxar.
Pensava que havia estat més endavant.
No? I, bueno, les seleccions eren al gener i després van ser al març per la...
va haver-hi aquell intent de moció de censura.
Correcte.
I aleshores va acabar comptant
no
les eleccions.
Bé,
no va
marxar pel Bartogate.
Sí,
no,
bueno,
no,
sí,
no
sí.
Per un tema esportiu.
Bueno, però el Bartogate
era... allà esportivament l'equip va tocar fons.
El Bartogate és previ al 2-8, bastant previ. Sí, està al febrer, si no m'equivoco, del 2020.
Correcte.
Vaja, el Bartogate o el Barçagate, dieu-li com vulgueu, la informació de la
cadena. De les xarxes socials. Sí,
sí. Això mateix. Jo ara no sabria dir per què va marxar, sí que li van engegar una moció de censura...
Però va marxar, van passar coses, va marxar
sí,
i després va arribar a la porta.
Ara no sé per què pensava que havia passat més temps entre el 2-8.
El que
va ser arran de la moció de censura,
sí,
va arribar un moment que va dir...
I abans, sí. Abans de la moció,
la van
marxo.
Tombar i va dir, no cal perquè ja convoco jo les eleccions.
Jo marxo. I va anunciar la Superliga.
Bé, de fet, és que crec que el Tribunal Català de l'Esport l'obligava a fer una cosa que ell deia que alguna mesura... Hi havia un sideral d'aquests dels estatuts, però bé, en fi, jo no pensava que havia passat més temps entre...
No, molt poc temps.
En tot cas...
2-3 mesos.
En tot cas, no va ser que Bartomeu el dia següent del 2-8, producte de la vergonya, digués plego. No, el van haver d'empenyar...
Abans va renovar 4 jugadors.
Exacte.
Això mateix, sí.
I volia marxar Messi i es va quedar Messi.
És veritat. Va ser l'estiu del Burofax, efectivament.
Mira si van passar coses.
Bé,
dius tu que no van passar
quina
res.
Quina sort. Sí, però de manera diferida.
Però van passar.
D'acord. De manera immediata ens van patar a Setién. Això, no, sí que, així, no. Això sí que va ser el dia següent, pràcticament.
Evidentment.
I va arribar Koeman. Molt bé, hem fet aquí... Avui que anàvem bé de temps, el Marcos ha decidit fer una mica d'història del Barça, així que no perdrem més temps, arrencarem amb el programa, però abans és divendres, al Marcos li sonarà poc, però hi ha tutoria i, per tant, arrenquem amb la tutopista.
Això no ho faig.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un partit que és un clàssic. Quin partit és?
Molt bé, busquem un clàssic. suposo que seria massa fàcil que sigui un... Ah, clar, podria ser un dels milions de Barça-Madrid que s'ha jugat. Potser la tutora en busca un, o no. O potser és un Boca-River. Qui ho sap? Això ho veurem. En pròximes tutupistes, abans d'arrencar, us recordem que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Sergio Busquets, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Somreies quan escoltaves la narració del Puyal, la Sandra Sarmiento, el Ricard Torquemada, aquell 13 de setembre de 2008. Aleshores eres el fill de Carlos Busquets i ara m'imagino que el Carlos li diuen que és el pare de Busquets. És així? Això funciona així? O...
Sí, 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 ara sí. I inclús ell al principi em feia bromes, no? Com que ell tenia millor palmarès que jo, però li va durar poc.
Ja fa un quant temps que no és així.
Tot costa una dècada.
Sergio Busquets, mite entre mites. Mira, molt oportú avui que, per exemple, Flick ha parlat d'un dels seus migcentres, que després l'escoltarem, com és Marc Bernal. I ara sí, arrenquem precisament amb la roda de premsa del tècnic alemany.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Hola. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más caro.
Avui el Salva Pou ha volgut arrencar amb La Perla, el tema de l'últim disc de la Rosalía, que ahir va interpretar al Palau Sant Jordi en el concert per Palestina. Era la sorpresa més mal guardada de la història. Però...
Sí, però hi havia el dubte si finalment ho faria o no. Doncs efectivament va sortir Rosalía.
Hauria estat molt més notícia que després de tot el dia dient...
Hi ha
una artista internacional catalana que ha tret disc aquest any, que sembla que serà la gran sorpresa.
Si no s'arriba molt bé.
Des del
moment que van a fer les proves de so, era impossible que no fos la sorpresa.
Sí. Com?
Des del moment que va fer les proves de so, és impossible que fos sorpresa.
Bueno, igual hi ha jugadors que s'escalfen i després no juguen.
Per cert, que
hauria sigut la bomba.
El Garriga ha entrevistat a la tarda Estrella Morente.
Sí.
I vaja, si no heu sentit l'entrevista, no us ho perdeu, perquè no deixa gaire ben parada Rosalía.
Ah, no?
No, gens.
Per què?
Perquè la cançó que vam fer en el disc de la Rosalía, l'Estrella Morente i Sílvia Pérez Cruz, que la seva intervenció és molt curteta, i a Estrella Morente l'ha semblat molt malament perquè va treballar...
Ha semblat una falta de respecte.
Una falta de respecte.
Sí, sí. El titular de la seva declaració és... jo tindré el respecte que Rosalía no ha tingut amb mi. O una cosa així.
Ara tinc curiositat per escoltar...
No, escolta, recuperar l'entrevista que li he fet al Garrí, que és molt interessant sentir, tot ella, però...
Vull sentir la cançó perquè fa...
La cançó... Els hi va fer cantar clar, sencera, diríem...
I només ha agafat...
I ha agafat
una frase d'ella i una altra de la Sílvia Pérez Cruz, que la cançó és molt bonica, eh?
Sí,
i jo, bueno, jo ho entenc, que quan col·labores amb algú, o sigui, un no grava, l'altre grava i després...
I hi ha algú que tria.
I després arriba el productor i diu...
Pues a l'Estrella Morente l'ha semblat...
No li ha semblat gens bé, no li ha semblat gens bé.
Això li passa a moltíssima gent pel carrer, que l'entrevisten i després no surt per la tele.
Clar.
I
tenen menys focus que Estrella Morente. Potser serà l'única vegada que sortiran a la tele i, en canvi, Estrella Morente avui, per exemple, ha sortit a la ràdio.
I l'entrevista Estrella Morente, perquè toca aquí, crec.
Sí, avui.
Al Liceu, no?
El Liceu és...
Sí, sí.
Clar, l'entrevista dura mitja hora i d'això en parlen dos minuts, eh? Però...
En tot cas, aprofitem la cançó.
Correcte.
Per aplaudir la Rosalía, que ella sí que va estar allà al Palau Sant Jordi.
Sí, sí, sí.
Mentre altres artistes van rebutjar la invitació.
Sí, com ara?
No, home, no tothom que van convidar va voler anar al concert ahir, però a Palestina. I, en canvi, la Rosalía, que és la número 1 del món a dia d'avui, va estar allà.
Jo entenc el que vols dir, és que és valent tenint en compte el poder que, per exemple, té Israel, no?
Evidentment.
Però un artista internacional, perquè hi ha potser grups més petits que arriscaven menys i ell arrisca, sí, sí.
Com es nota que és divendres, eh? Estem aquí parlant que...
Jo li aplaudeixo com...
Que Sant Morrino se'ns mira com... Què us passa?
7:20. Fent.
Però tenim aquí el Marcos, sí, que és el sensor del temps, i ell està encantat.
Jo m'ho he volgut dir perquè estic sentint crítiques a la Rosalía.
Sí,
i em sembla mentida que es pugui criticar a la Rosalía, que ahir va estar per la Sant Jordi.
Qui l'ha criticat?
bueno, varia gent, perquè tampoc en el seu discurs pues no, va dir res de Palestina, simplement
va actuar. Ella estava allà.
No es diu res d'altres artistes.
Jo crec que no és gens criticable que Rosalía...
Al contrari,
sí. Però vas i fas...
Mira, aquesta és la cançó de Con la Estrella Morente i la Silvia Pérez.
Sí, però no tindrem temps.
Quina pena, perquè em sembla... A vegades em sembla això molt més interessant.
La guardarem pel Torquelab de dilluns a veure si ens sembla que estan ben repartits els temps de...
El director de continguts, què diu d'això?
Continuem. Que prengui... Sí, no, aquest directament... Ara estem emetent en dúplex, en dual, per Catalunya Ràdio i CAT, ja des de fa una bona estona.
Demanarem als nostres oients que, per sentir,
que
per exemple,
l'entrevista
Estella Morente, que s'esperin a les 9, que no marxin ara.
Que
val la pena que la recuperin.
I per saber com ha anat el dia esportivament parlant, el butlletí de les 9 es faran 5 cèntims. Ja que hi som, i per tancar, jo vull felicitar també i enviar una salutació molt forta, que no ho havíem fet fins ara, a la Muixca, una de les nostres oients insignes, que ahir també va ser al Palau Sant Jordi, per bé que, com sabeu, està la gira d'un genoll, i va anar amb cadira de rodes a fer un duet amb el Guillem Gisbert. Molt bé. Queda tothom felicitat. L'anàlisi, lamentablement, de la cançó d'Estrella Morente...
Quina pena.
Quedarà per dilluns.
Aquesta doble és molt tot costa, eh?
Sí. Quina?
Busca Guillem Gisbert.
Ah, sí, home, i tant. Mira, el Guillem va venir al programa que vam fer el Primavera Sound fa un any i mig.
Ah, i aquest any també es farà o no?
El programa del Primavera Sound? Home, no veig per què no. De fet, ja tenim els tertulians, el director del festival... Pràcticament ens ha obligat a anar-hi, o sigui que ja hi serem, i tant que sí. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si vostè què fa aquí, aquesta hora?
Tu
de què vens a parlar?
Anava a dir avui...
Palestina, Israel, la posició...
Avui que parlem d'estrelles... Ha parlat Hansi Flick. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Què diu el bon Hansi
Flick? Que ha estat bastant clar i bastant transparent a la sala de premsa avui, sobretot a l'hora de parlar dels problemes defensius del Barça. Un Barça que, recordem-ho, és l'equip més golejat del top 8 de la Champions amb 14 gols. Avui Flick ha estat clar i directe sobre aquesta fragilitat defensiva. Reconeix que el seu equip té talent i caràcter per capgirar marcadors adversos, però se l'ha vist especialment preocupat amb aquest fet d'haver de remuntar o de començar els partits sempre per darrere al marcador.
Now the games are very important. It's about...
Ara som en un moment en què els partits són molt importants. Juguem cada 3 dies i hem d'entendre que no podem esperar que el partit avanci a veure què passa. No, hem d'anar a buscar-lo des de l'inici. Sé que tenim la capacitat de remuntar i que mentalment som molt forts i podem capgirar el partit. I de cara a la Champions o la recta final de Lliga serà dur. Ens costarà molta energia. És molt millor començar fent bé les coses.
And this is what I want to see from the team.
Anem a mirar-ho, perquè si poses la lupa sí que és veritat que les xifres són una mica preocupants. Entre Lliga i Champions, el Barça ha començat perdent 13 partits aquesta temporada. 13 partits que comences per darrere el marcador. 13 de 29.
Dels quals els 5 últims de Champions.
Sí, sí.
És que és bèstia, sí, sí.
13 de 29 entre Lliga i Champions. Això vol dir que en aquestes dues competicions el Barça pràcticament ha començat perdent la meitat dels partits que ha jugat. 13 de 29, amb qualsevol mínima classe de matemàtiques, costa, sabràs que és un 44% dels partits.
Feies matemàtiques o no?
El dia de les fraccions, el Salmurri va anar.
Sí.
El dia dels... Aquí depens, no.
8 de 21 en Lliga i 5 de 8 en Champions. I, a més, pel que fa a aquests registres defensius o aquesta fragilitat defensiva, val a dir que el Barça ha encaixat fins al moment en aquestes dues competicions 36 gols. 5 d'ells els han encaixat abans dels primers 10 minuts de partit. Per tant, hi ha 5 partits aquesta temporada en què abans del minut 10
ja palmava.
Tu ja palmaves per darrere el marcador. Amb tot, Flick s'aferra una mica a l'optimisme. Bàsicament perquè ell veu una tendència que va a millor i que no va a pitjor. I avui ho ha exemplificat des del partit de Stamford Bridge fins aquí.
We have to improve, you know? We have to work on situations more, but at the end...
Hem de millorar, hem de treballar més en algunes situacions, però al final hem acabat la primera fase de la Champions a la cinquena posició. Cal recordar que no vam començar gaire bé. Després del Chelsea, tothom pensava que no acabaríem en el top 8, però som cinquens. Crec que hem d'estar-ne orgullosos, i és el que he dit a l'equip. És fantàstic, però sabent que hem de fer les coses molt millor.
But also knowing that we have to make things much better.
Bé, les inquietuds o les exigències de Flick al seu equip, que les dues coses poden ser, aquí hi ha dues maneres de veure-ho. Els números que donen el Salmo, és evident que són contundents i serien preocupants, però hi ha la possibilitat, no sé si és el cas de l'Oriol, la Gemma o el Marcos, que considereu que és la vida, forma una mica part d'aquesta naturalesa una mica anàrquica del mateix Barça que dirigeix.
Jo un punt d'acord amb Flick estic, i estaria també un punt preocupat, en el sentit que jo l'hem passat, el Barça també li va passar diverses vegades que va començar perdent.
Sí, sí, no tant com aquest any, però bueno, sí.
Partits importants, no? Madrid, l'últim de Lliga, Atlético, Copa, Inter, Champions, però l'any passat era un equip que volava. I et donava la sensació que anaves perdent 0-1, 0-2 i que ho aixecarien fàcil. Jo aquesta sensació aquest any no la tinc. Sí que és un equip que va millorant, que és sòlid, però no veig que és un equip que passa per sobre dels rivals, que goleja, que disfruta jugant com passava l'any passat. O sigui, em dona la sensació que si et trobes a un quart de final de Champions contra, o vuitens contra PSG o Newcastle i et poses 0-2 al Camp Nou, no tindré la seguretat que tenia l'any passat de que ho aixecaran fàcil. I, per tant, doncs, entenc la reflexió de Flick de dir, escolta, aquest any no podem fer tantes concessions com fèiem l'any passat, perquè la superioritat respecte als rivals no és la mateixa.
És que no només és quan comença el partit, és també quan marquen un gol. És que va passar en la Real Societat, per exemple. O sigui, que marca els costa moltíssim empatar i pum. I després, al minut de marcar el Barça, els empaten. Tenen desconexions. No crec que sigui una cosa de... Bueno, és que el futbol és així. No, tinc la sensació de que el Barça...
No, no és cap casualitat.
De que el Barça se pren les coses una mica en suficiència. Ja ho traurem. Si no és ara, pues a la segona part, en el potencial ofensiu que tenim, si no és ara, pues ja serà Lamin, o serà Rafinha, o serà Ferran, o serà Lewandowski, i ja traurem. Però estic d'acord amb l'Oriol que és molt perillós, perquè això ho pots fer davant de... Depèn de qui, de quins rivals, però quan la cosa es posa seriosa, quan els partits de Champions, quan arribes a semifinales, com va passar l'any passat en l'Inter, i aquestes errades penalitzen molt. I se ho han de mirar una miqueta més i prendre-se'l una miqueta més seriosament.
És evident que, insisteixo, que la dada parla sola, no cal ni analitzar-la, i que jo estic d'acord amb l'Oriol i amb la Gemma que el Barça no té aquell punt de
exuberància de l'any passat.
De la temporada passada. Però jo us feia la pregunta en el sentit que hi ha vegades que topes amb genis que són absoluts despistats. I ho has de comprar així.
No, però aquí no val.
No,
aquí no val, perquè això és molt preocupant. Primer, analitza els tres últims partits. Slavia, Oviedo i Copenhague. És el mateix. La primera part de l'Slavia, dos cors, dos saques d'esquina, dos gols. Empates, gol. A l'Oviedo, al minut 4, crec que un gol anul·lat per fora de lloc. Copenhague, minut 9, minut 10, gol del Copenhague. Això es té que solucionar, perquè això és un problema greu per a l'equip, perquè le condiciona i li fa un esforç suplementari per poder guanyar el partit. I hi haurà un dia o hi haurà una nit en què tu no arribaràs perquè l'altre equip és millor, perquè té millors recursos i perquè això ho pots evitar. Crec,
Bé, com a mínim Flick ho pensa, perquè ho havia demanat als futbolistes.
I Flick no ha dit una vegada que estaves al Murillo, ho ha dit tres o quatre vegades, Des del minut 1 vull l'equip concentrat. Focus.
I endullar-se, que hay que endullar-se, l'ha dit diverses vegades, jo també ho he sentit, la roda de premsa, i ha volgut posar el focus i l'accent allà.
El titular de la seva roda de premsa d'avui era aquest.
Tenia claríssim.
Deia l'Uri que la temporada passada abans també passava, i jo recordo que amb Xavi Hernández a la banqueta això també va passar. És a dir, jo me'n recordo un dia fer una peça al Tot Costa comptant els gols que havia rebut el Barça de Xavi els primers 5 minuts de partit. Vull dir que clarament és una tendència que apunta a la plantilla.
Jo potser m'equivoco, perquè no tinc cap prova, però jo ho associo perquè efectivament ja fa temps que passa amb la joventut de l'equip. I, per tant, amb aquesta naturalesa que us deia de...
Ja ho farem.
Ja fluirà el partit. I algun dia, evidentment, no fluirà, que és el que preocupa a Flick. Però jo és que tinc la sensació que comencen els partits a 3 per hora, perquè, com qui diu, l'altre dia el Marcos estava indignat amb un integrant de l'equip titular del Barça perquè va dir que va sortir amb les mans a les butxaques. Doncs fa un amic... I això que els pantalons de joc no en tenen. Moltes vegades l'equip transmet aquesta sensació. El que passa és que a la vegada transmet la sensació de molta seguretat en ell mateix. I, dit això, el partit de demà és ideal perquè torni a passar el mateix. Jugues contra un equip que per mi juga molt bé i que té menys punts i pitjor classificació del que podria ser, però és el típic partit de anem a Elx...
I no t'ho faran còmode.
No, jo crec que és un partit complicat. Sí, dels que té ara el Barça a prop... Bé, si el Girona manté el nivell dels últims partits, el del Girona també, però per mi d'aquest mes que ve és el més difícil amb diferència. Això per una banda. Per l'altra, parlant de noms propis, evidentment Flick ha parlat d'unes quantes situacions que té el vestidor, o algunes que ja no.
A veure, per apuntar, Eric ha entrenat amb normalitat, tornen Frenkie i Joao Cancelo, també ha parlat de Marc Bernal, diu que és un futbolista clau de cara al futur, una mica a tomb del debat que teníem ahir, ha explicat que és un futbolista molt jove i que, a més, ve d'una lesió molt greu, i ha dit, no és important, o la reflexió que se li ha entès, no és important que jugui molts minuts, sinó que vagi jugant. Aquesta ha estat una mica la mirada de Hansi Flick. I ha parlat també de Droy i de la seva sortida. Avui ja una mica més calmat, però queda clar que no li ha agradat gens ni mica aquesta sortida.
I really love this boy, okay? I really love this boy, and of course I'm disappointed.
Estimo molt aquest nano, l'estimo molt, i és clar que estic decebut, però al final és futbol. Hem de respectar la seva decisió, però estic decebut, clar, i ell ho sap. Però l'estimo, aquí també hauria tingut un gran futur, però al final ha pres una altra decisió, i ho he de respectar. És futbol.
Decision. And I have to respect it, and this is football.
A mi m'ha agradat bastant més el to d'avui.
Sí, que molt més, molt més.
Jo crec que, parlant d'un nano de 18 anys, que tu pots pensar que s'ha equivocat, o fins i tot que ha tingut un gest poc cortès amb el club, jo crec que avui ha encertat més el to, perquè...
I no volia parlar al principi,
Bé, doncs el que ha dit, jo crec que avui sí que... Sí, avui se'ns entén perfectament que estigui
emprenyat. I ha baixat el globus, 100%. Perquè ens entenguem.
Bé, pot ser. Sí, pot ser. Això, quin dia
bueno,
serà?
Que ara segurament ha entès...
Amb la selecció espanyola, amb la lesió de Lamine, li va passar una mica el mateix.
Que se n'havia assabentat anant cap a la roda de premsa i va explotar tot. Va allà aquell dia...
Allò de Dro també va anar massa a prop de...
De la Fuente i Dro han estat dues víctimes d'una fogonada de Hansi Flick. Bé, no, avui diguem que hem posat les coses a lloc, Flick ja està en el lloc on diu que creixerà millor i el Barça continuarà, i Flick continuarà en la seva vida sense Dro. Ves que no ens els trobem a 8 anys de la Champions, que això d'això ja...
I amb 50%,
Sí, sí. Si el PSG passa, 50%.
Sí, hi ha un 50%.
No?
De l'Ell Salmo, allà hi tenim uns...
Sí, a veure...
Uns quants vells coneguts.
Bàsicament Iñaki Peña i Héctor Ford. Iñaki Peña, que seria una mica el porter titular, tot i que hi ha una mica d'alternància a la porteria. Ara, en aquesta recta final, no tant com a l'inici, Iñaki Peña ha estat titular en 14 partits i 8 com a suplent. I l'altre és Héctor Ford, que està lesionat, es va lesionar a finals del mes de desembre, va haver de passar pel quiròfan per una luxació a l'espatlla i ja estarà uns 2-3 mesos de baixa, per tant, encara el veurem, trigarem a veure'l.
En un Elx que no està fi pel que fa resultats.
No, porta 4 partits sense guanyar.
Els que, com jo, l'últim partit de l'Elx que vam veure va ser el dia que van empatar amb el Madrid.
Sí, el Madrid. Sí. 2-2.
Que per mi va ser una exhibició de l'Elx. no es juguen cada dia igual.
No, però, a veure, encadena 4 partits sense guanyar i ha guanyat només 2 dels últims 8 partits. Però també és veritat que és un dels millors equips com a local del campionat de Lliga. 5 victòries, 5 empats i una sola derrota en 11 partits a casa per part de l'Elx.
L'últim partit que van jugar a casa, que sí que el vaig veure, va ser un Elx-Sevilla. I es va jugar un dilluns,
sí.
Anaven 2-0 i al final el Sevilla va empatar amb un penal per una mà que era d'aquells penaltitos. Vull que van jugar durant 60 minuts, van jugar molt bé, van ser superiors del Sevilla i van fer molt bon partit, la veritat.
És un equip que juga bé a futbol i farà bé el Barça de seguir les premisses que ha marcat Flick avui a la roda de premsa. Per tancar la compareixença de Flick, li han tornat a preguntar per les eleccions, o més concretament per quina mirada té ell sobre les eleccions al tècnic
sí,
de Barça.
Sí, ell ja fa un temps, diguem-ne, que va venir a insinuar que el seu futur al club estava vinculat a la continuïtat de Joan Laporta o a la victòria electoral de Joan Laporta. Avui li han preguntat directament si podia fer aquesta afirmació i sí però no, no però sí.
I cannot answer this question 100%.
No puc contestar aquesta pregunta al 100%, la veritat, però en la meva opinió crec que és molt important que tinguem estabilitat. Tot el que envolta l'equip està molt bé. L'ambient a l'equip és fantàstic i la connexió amb els aficionats és fantàstica. Tot això és molt positiu i crec que aquesta estabilitat també és bona pel futur.
This is, I think, also good for this club in the future.
Parla d'estabilitat. Flick, d'una manera més genèrica que quan li van preguntar si el seu futur estava... Vaja, li han preguntat avui, i perquè ell ja ho havia dit en el seu dia, que lligava el seu futur al de la continuïtat de Joan Laporta, i avui també ha percebut un cert pas enrere, com si...
Sí.
Acaba dient el mateix, doncs, quan parla d'estabilitat és evident que no es refereix a cap president nou, però també he trobat que feia un esforç de contenció.
Sí, sí, estic d'acord.
No, si no estàs d'acord, doncs...
No. O sigui, tinc la sensació que al cap de Flick hi ha aquesta idea, però al mateix temps pensa, bé, escolta, ja veurem quan arribi el moment. O sigui, ja...
A mi em va sortir...
Tot això ve perquè Hansi Flick, quan era seleccionador alemany, hi va haver un canvi a la junta directiva de la Federació Alemanya. Ell s'entenia molt amb el president sortint, diguem-ne, i no es va entendre gent ni mica amb el president entrant.
Doncs és un bon context, aquest.
Tu pots deixar clar que vols que guanyi la porta, que jo crec que és evident i que ja ho ha deixat clar, però jo crec que dir que si no guanya la porta ell marxaria seria una falta de respecte cap al club cap als aficionats.
És que és el que es va entendre el primer dia.
No ets un home de club, no ets un home de...
El primer dia que em va parlar a mi em va sonar una mica quan Van Gaal va dir jo si no hi és Núñez no continuo. Em va sonar més o menys això i avui jo crec que ha fet un pas enrere que és intel·ligent perquè potser, vaja, ja sabeu que jo veig bastant difícil que no guanyi les eleccions la porta, però si passa per què Flick s'ha de veure obligat a deixar el club si considera que es donen les...
Jo et diria que ara mateix el seu marc mental seria aquest, però que ja veurem quan arribi el moment, i això és el que
ha
traslladat
avui.
Si arriba. Sí, clar. Sí.
Jo crec que ho pot pensar, però crec que no ho pot dir.
Aquesta era la pregunta que us anava a fer. Us sembla bé que Flick hi digui tant la seva, que evidentment sí. És lliure de fer-ho, sí?
A mi sí.
Sí. A mi el que me causaria sorpresa és el contrari, que digués que guanyi el millor. Qui l'ha fitxat a ell? La Porta. Amb qui té bona relació? La Porta, doncs pues clar, que vol que sigui la Porta. O sea, és... Vamos.
No, que sigui normal...
Mantenir un punt més neutre, però també puc entendre que ell té una relació gairebé diària amb Joan La Porta i que probablement a La Porta no li pairia bé que ell es mantingués neutre, absolutament neutre, vull dir.
I afegeixo un altre element...
A mi és que no em sembla tan estrany que...
Amb la data del 15 de març. O sigui, tu poses al cap de l'entrenador, imagina't que el 15 de març...
Li canvien el president
en plena eliminatòria de Champions. Vull dir...
Seria pitjor que li canviessin el 15 de juny, també t'ho dic. Perquè ja sí que estàs a mitja planificació o execució de la planificació de la temporada. Bé, no sé, Flick prefereix el 15 de...
Jo per defecte diria que millor que l'entrenador del Barça no es pugui junés. Ni a l'entrenador del Barça, ni jugadors, ni executius del club. Però clar, és el que dèiem, Flick, no és que l'hagi fiat un director esportiu, és que l'ha fiat el propi president, i està molt lligat amb ell, i per tant, també com diu la Gemma, o sigui, seria antinatural que Flick no desitgés que guanyi la porta.
Però sí, és que Flick vulgui que guanyi la porta, és que és de sentit comú. Uh-huh. Això, jo crec que ningú no ho dubta, i jo, precisament per això, crec que no caldria. A mi em sembla...
La resposta que té és, això és un tema institucional i jo no hi tinc res a dir. Aquesta seria la resposta base que esperes de la neutralitat absoluta. Però si ell digués això... és possible que el president no encaixés bé.
Ja.
Tampoc té per què. El president també hauria de saber que el tema de l'entrenador és un càrrec del club. Sempre parlem, sempre posem primer al club. Si primer posem el club i l'entrenador que fos o un altre no es volgués mullar el president, no s'hauria d'enfadar per això.
Però al president li va bé que es posicioni.
Clar, evidentment.
Veig que en general compreneu bé la posició de Flick. Si fos un futbolista ho veuríeu igual? És a dir, si la Lamine Yamal sortís i digués jo vull que guanyi la porta o vull estabilitat...
És que segurament és la distància entre el president i els futbolistes és bastant més llunyana que entre el president i l'entrenador.
Ja, molt més. Però la neutralitat...
Si fos un jugador el que la porta personalment hagués fitxat, hagués anat a negociar...
Un Ronaldinho,
i que fos un jugador molt seu... En el qual es dona abraçades dia sí i dia també, pues sí, diria, pues normal, pues clar. Si fos Lamine Yamal, no entendria bé per què Lamine Yamal ha de sortir a dir sobre la porta o sobre qualsevol altra, perquè no és, això no és cosa seva.
Si afansem sempre que el club està per sobre de tot, tu has de ser entrenador del club i jugador del club, i per tant en unes eleccions tu no t'has de mullar. Que decideixin els aficionats, els socis.
Jo ho veig bastant com ho veig, o sigui, entenc perfectament el que dieu. Des del punt de vista humà és gairebé obligat que Flick tingui aquest vincle i aquest agraïment a la porta.
Això juga ell en l'estabilitat del club. O sigui, no juga en que votaré a la porta, perquè no fa falta que ho digui, però juga en l'estabilitat, la tranquil·litat, que s'ha creat un ecosistema molt, molt potent, que l'equip funciona, i per tot això ho diu així.
Mira, les últimes eleccions, les del 2021, sí. Xavi Hernández no va arribar mai a donar suport a Víctor Font públicament, però va deixar... però va deixar que Víctor Font utilitzés el seu nom durant la campanya, d'acord?
I, sí, és que el va deixar penjat a mitja campanya.
Ell no va posicionar-se. Crec que Víctor Font esperava que ho fés i no ho va fer. Tot i no arribar a posicionar-se...
El que va fotre el cop de volant va ser Jordi Coll.
Exacte,
Jordi Coll.
Llavors va anar amb la porta. Tot i no posicionar-se, a Joan Laporta li va doldre que Xavi Hernández permetés que utilitzessin el seu nom.
I Messi es va posicionar. Sense fer-ho, però
Messi no va parlar... Messi va anar a votar.
Tothom va entendre aquí.
El que vulgueu, però...
Tothom.
400 passos més enrere del que està fent.
Sí, però se li va entendre tot.
Jo entenc perfectament el que fa Flick, però per història crec que no és mai una bona idea que les grans figures del club, figures esportives, i Flick... si no és la primera, és la segona, s'hi fiquin, però en fi, a veure com ho veu la nostra audiència. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Avui preguntem a la nostra audiència justament això. Us sembla bé que Flick es posicioni sobre les eleccions?
Sí, 75%, no, 25% és clara l'audiència del Tot Costa. Damià Feixas diu, no crec que s'hagi de mullar clarament a les eleccions, però si li pregunten cada roda de premsa, diu que amb un simple silenci ja es posiciona. Però ens tira una mica el tema a nosaltres, que li preguntem sempre. Rafita diu, Flick hi és perquè Laporta va apostar per ell. No vull pensar què passaria amb altres candidats. És a dir, aquí es pregunta si ja hi seria o no amb altres
candidats.
Això
és veritat. Si hi ha un entrenador que va lligat a un president, és evident que és aquest, perquè quan Laporta ens explica que és mèrit de tota la secretaria tècnica i de no sé què, és com una mena de conya.
El Roberto Escobar, el que faci el senyor Flick està ben fet. El Miquel Nonell, in tant que sí, és soci i lliure. Això del soci surt algunes vegades. És soci i que digui i faci el que consideri. L'R. Fern diu no, ell que es dediqui a entrenar, que és el que sap fer millor, i a les eleccions ja s'ho faran. El referent en aquesta mateixa línia diu, jo crec que èticament no ho hauria de fer públicament, sent qui és i sabent que pot arrossegar, diu, però tampoc em faria un drama. I remata el Pere BR, us sembla bé que Xavi es posicioni en favor de Font? Ens replica la pregunta amb una altra pregunta.
Molt bé, doncs claríssima la posició de la nostra audiència i en general coincideix bastant amb la de la taula. L'Oriol i Servidor tenim més dubtes, però en general tothom entén que Flick remi d'una manera més o menys dissimulada a favor de la porta. Gràcies, Marcos.
Gràcies.
Lotto Hansi.
Va, que avui anirem per feina. Bàsicament, tinc tres preguntes sobre l'11 de demà. On teniu Eric García? Jo el tinc a l'eix de la defensa.
Jo també.
Jo també.
Jo també. Jo també.
Doncs aquí coincidim tots. Imagino, no sé si hi ha alguna sorpresa per part de vosaltres. Joan García a la porteria, òbviament. I a partir d'aquí, Koundé, Eric, Cubarsí, Valde? O sí, algú sí, fa descansa? Sí. D'acord. Mig del camp, si no teniu Eric, dedueixo que teniu De Jong. O algú té Bernal al mig del camp?
Va, ja me la jugo, Bernal.
No, jo no.
Jo també De Jong, tot i que m'ho he plantejat seriosament, però si posava Bernal, llavors posava De Jong avançat i em quedava fora Olmo, i jo el veig titular demà. Fermín i Olmo als interiors.
Sí.
Tu, Costa, que has posat Bernal. Fermín, és a dir, deixes, descanses, fas descansar Olmo. I al davant, qui feu jugar? Ferran o Lewandowski?
Ferran.
Jo també. Costa?
Jo també, i a l'esquerra, Rashford.
Fas descansar Rafinha i Lewandowski?
Que ho necessita.
Rafinha perquè jugui contra l'Albacete.
Per exemple.
D'acord. Doncs ja tenim...
Ho dic perquè els últims partits de Rafinha, l'altre dia va clavar el penal, però el rendiment no és el del desembre ni el del gener.
No, no ho és.
Bé, el gener encara hi som, de fet.
Doncs ja tenim fet.
la setmana que ve, per ahir pot ser setmana neta.
Per això l'he preguntat. Perdoneu,
amb els 11 que està fent flic a la Copa, jo no descartaria en absolut que Rafinha jugui a Albacete, i la Min, per descomptat, serà titular a Albacete, com ho ha estat en tots els partits.
No,
a mi no.
Avui, però no t'agrada.
No, a mi no m'agrada.
Volia anar per feina.
A mi no m'agrada, i és més, en això tenim sort que Pedri està lesionat, perquè si no també jugaria a Albacete. Salmurri, gràcies.
Molt bé, que vagi bé.
La Champions Way. Amb Marc Crosses.
Yep. Ara. De seguida, amb el Roger Arbusà, repassem com ha anat el sorteig de Champions d'avui, però abans, amb el Marc Crosses. Hola, Marc, com le va, güey?
Què tal, Costa?
Volíem repassar aquesta fase lliga que hem deixat enrere i que ha acabat amb el Barça fent els deures, tot i haver perdut els dos partits gruixuts, per dir-ho així, Chelsea i PSG. Bona nota pel Barça un altre cop, entenc.
Sí, acaba tancant. Crec que ho vam parlar fins i tot el dia després de Stamford Bridge, no? Que està clar que probablement és la pitjor derrota de la temporada, on el Barça no demostra absolutament res en quant a la reacció a la segona part, amb 10 homes, però se li veien coses positives, sobretot des del retorn de Rafinha, i a partir d'aquí ha acabat construint. Supercopa pel mig, bons resultats pel mig, una bona ratxa de resultats, de victòries, de partits sense perdre, i crec que acaba tancant molt bé. El panorama no era tan maco a la mitja part, i jo que vaig estar de l'ús a la mitja part, o abans de la mitja part.
Ara ja anirem aquí.
Amb l'1-0 d'Mbappé i amb l'1-0 del Copenhague pintava malament, però al final vam somriure tots.
Ara anirem a aquest Benfica-Madrid, que es torna a produir a la repesca. Ja veurem si repeteixes a Lisboa, que potser va ser la talismà i potser és necessària la teva presència un altre cop allà. Però ara que parlàvem del Barça, 14 gols encaixats en aquesta primera fase, potser és el punt més preocupant, no? Que no, potser no estàs tan exuberant ofensivament com l'any passat, sí. I en canvi, defensivament, estàs deixant dubtes.
Però crec que tot queda a la primera fase de la temporada, els primers mesos, perquè si ens en anem, per exemple, els últims 11 partits, en general, són 7 partits amb la porteria 0. Està clar que hi ha partits de Copa del Rei, també, però crec que s'ha millorat una mica en aquest sentit. I si comparem, per exemple, amb l'Arsenal, que em sembla que només havia rebut 2 gols en tota la temporada, o almenys arribant al mes de desembre, i avui ja rep molts més gols, no només a la Champions, sinó també a la Premier, crec que és una mica el nivell generalitzat.
Potser era més per la sensació, Marc, d'haver començat perdent amb l'Slavia de Praga, d'haver començat perdent amb el Copenhagen, que són rivals a priori, sí, força equibles, i que et poses el partit a la contra. Després sempre pots recuperar en aquests dos casos, però no passarà, evidentment, que tinguis aquests rivals al davant.
Són alertes, no? Són, sí, alertes també la primera part contra l'Oviedo. Tot i acabar 0-0, el rendiment no és tan bo, probablement comprensible, no? Amb el nivell de partits, crec que hi ha un pas molt important, i ho analitzàvem una mica a la prèvia d'aquest partit contra el Copenhague, el que significava pel Barça quedar dintre del top 8, perquè descansaves dues setmanes, si no, no hauries tingut descans, plantejant-nos que el Barça arribaria a una hipotètica final de Copa pràcticament fins a l'aturada de seleccions de març. Ara pots parar una mica després d'Aràbia, després d'Eslàvia, Praga, jugant a menys 10 graus, tota la situació de partits de Copa també, en viatges, crec que és molt important, però sí, és una alerta, sobretot, Sònia, que per Europa potser pots anar contra aquest tipus de rivals amb aquest nivell de desconcentracions, però ja ho tenim claríssim, i ho vam veure a la semifinal passada contra l'Inter, que si vols competir amb els grans, això ho has de limitar.
Marc, establies la comparació quan parlàvem de la defensa o el sistema defensiu del Barça amb l'Arsenal. Tu, el fet que hi hagi 5 equips de la Premier entre els 8 primers, et fa pensar que ja sé que no ha estat una regla de 3 darrerament, però et fa pensar que aquest any tindrem un campió anglès, o coincideixes, per exemple, amb Luis Enrique, que diu que ell no veu ningú més favorit que el PSG, i consideres que el Barça, bueno, també està en aquest graó?
Jo crec que tinc un favorit tapat, i no és tan tapat si veiem els números, però es diu Bayern de Múnich. Crec que amb el nivell de jugadors que té, amb la recuperació d'Alfonso Davies, amb la recuperació també de Musiala, pròximament són homes molt importants, però el moment de Michael Olise i sobretot de Harry Kane i Kevin Carl i tot el que ha mostrat l'equip de Vincent Kompany, probablement no parlem tant d'ells perquè es parla molt de Barça, Madrid, d'equips de Premier sempre, però és un dels millors equips d'Europa, em sembla que el més golejador d'Europa a nivell derrotes, només va perdre el camp de l'Arsenal, i probablement si tornés a jugar aquest partit el resultat seria diferent, perquè va ser molt igualat, i el mateix Vincent Kompany ho deia després del partit. Jo segueixo tinguent dubtes, no? Perquè el Chelsea no ha sigut tan fiable, tot i estar al top 8 com demostra, no? O com podria ser-ho, i més amb la sortida d'Enzo Mares, que em sembla que el Tottenham no és un equip que pugui competir en aquest nivell. Crec que el calendari l'ha favorit bastant. El Manchester City sí, però bueno, el Manchester City també tindrà una Premier per davant, perquè no deixa d'estar 4 punts. I el que m'aixeca més dubtes, tot i haver sigut el millor probablement en tota la temporada, és l'Arsenal. No sé què passarà amb l'Arsenal, no? Perquè ja hem tingut els dos exemples de temporades passades on arrasa la Premier i a l'hora de la veritat acaba caient. No sé si ara jugar amb aquest favoritisme tant a la Premier com a la Champions l'afavoreix o no.
Acabo, que sé que tens pressa, ja ens ho has recordat per si ens passava per alt, que vas viure en directe al Benfica a Madrid, més enllà de, que m'imagino
al
que...
Al costat dels amics de Real Madrid Televisió, no sé si és un punt extra això, tenir-los al costat.
I què? Quina cara feien?
Bueno, una mierda i una vergüenza i no sé què, és el que deien, no? Acabant el partit, però clar, és que normalment aquest tipus de partits se'l guanya el Madrid, no? O te'l guanyava a la Champions, i la sensació de que l'ADN i tot això ja no el tenen, no està apareguent en aquests moments, i sobretot el discurs d'Arbeloa, que jo el vam tenir el dia previ a la Flash Interview, el vam tenir també postpartit, el vaig escoltar molt a la conferència. No és un personatge que a mi personalment m'agradi bastant, i si anem a Twitter fa uns anys tinc un parell d'enganxades amb ells, tot i que crec que va molt en la línia presidencial, no? I crec que aquesta línia presidencial normalment li suma al Madrid, un tio de grup, un tio que parla de mimar Vinícius, de mimar Bellingham, però clar, l'equip no li està responent. I hi ha una imatge que em sembla lamentable, més enllà de després la cabrejada monumental de Courtois i quan entra a les Flash Interviews dient de tot, quan puja Trubin, més enllà del gol, que després pot ser una mica circumstancial, no? Però quan Mourinho li diu a Trubin que pugi, i el Madrid està defensant amb 9 perquè té dos homes menys, Vinícius i Mbappé es queden mirant. I tens Brahim, a més, a la barrera, no? O sigui, això significa que estàs defensant només amb 4. O amb 5 jugadors. Em sembla lamentable, no? El tema de l'actitud. No sé si ara, crec que contra el Benfica un altre cop tornaran a ser favorits i tancant el Bernabéu i tot el que significa això. Jo crec que el Benfica no té equip, tot i que acaba de fer probablement el millor partit de l'era Mourinho, no té equip per deixar-los a fora, però sí, és una mica estrany el que s'està visquent al voltant del Madrid. Normalment l'entorn complicat és el del Barça, on es filtra absolutament tot i se sap absolutament tot, de jugadors o no, és el del Barça, i les últimes setmanes s'ha sabut massa del Madrid, de si jugadors poc professionals, de si es diu, de si no es diu. A mi això des de lluny em crida molt l'atenció. No sé si seré a Lisboa o al Bernabéu, no sé si em deixaran entrar per temes passaports i així, Sònia, però bueno, intentarem ser-hi.
Home, a Lisboa estaria bé que hi fossis perquè ets el talismà de
però és l'anada. És l'anada. Ja,
bueno, però escolta, un 4-2 a l'anada ja el firmaríem, eh?
No ho sé, 90 minuts i en el Bernabéu són molt tolos.
Sí,
el favorit. Ja no té fe el Marc.
No, bé, jo ho he dit abans que el partit que havia de guanyar el Benfica al Madrid era aquest.
I ojo al PSG, eh? Perquè el tema de Luis Enrique jo l'entenc, i el tema de la confiança, i és un equip que ens va meravellar amb el Barça la temporada passada, segurament a nivell futbolístic els millors, però el fet de jugar ronda de play-offs la temporada passada li va beneficiar perquè era un equip en creixement i era un equip que comptava amb tots els jugadors i venia sobretot el mes de gener d'enfrontar el Manchester City perdent 2-0 a la mitja part i acaba guanyant aquell partit 4-2 i amb un rendiment espectacular i a partir d'aquí creix. Ara no està mostrant el mateix nivell. Va tenir el Brest, tot i que ara tindrà el Mónaco, que crec que no és un rival que li complicarà massa no. A la ronda de play-offs, però jo no veig el Paris Saint-Germain tan fi i comptant amb tots els elements com podia comptar la temporada passada. Crec que Vitinha ha sigut el més regular de tots.
Si pot tocar Newcastle, el millor.
Que Déu t'escolti, perquè com ens els trobem a vuitens, em sembla que...
Però qui ha de patir ara? El Paris Saint-Germain o el Barça?
No, home, ara ells. Però, sí, ara ells perquè han de jugar al play-off. Quan estiguem un contra l'altre vuitens, vaja, jo crec que l'última referència és el partit de fase de Lliga que vam jugar.
Amb moltes baixes i amb una situació molt diferent i amb un Barça col·lectivament
Marc,
molt lluny
tenia,
del d'avui.
Sí, el Barça estava molt lluny d'ara, però ells tenien baixes per donar i per vendre.
També,
eh?
Sí, ells també tenien
jo... baixes. Si sí, ens pot tocar el Newcastle, viure més tranquil la primavera. Marc, ens retrobem quan comenci la fase de cau de la Champions. Una abraçada i gràcies.
Una abraçada.
Ara farem, ara de seguida, el Roger Arbusà amb el sorteig d'avui, però abans hem de fer una pausa i ja ho sabeu que veiem entrapada a tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
Aquest clàssic no és de Lliga. Quin partit és?
Uns instants per la reflexió. Jo crec que parlem clarament d'un clàssic clàssic, un clàssic nostre, però ara ho sabrem.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP Online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Crec que estem preparats.
Ai, Paco.
Vols compartir aquest supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11 i poder guanyar fins a 300.000 euros al comptat i 5.000 al mes durant 20 anys?
I entrar junts a la web cuponespecial.es i aconseguir centenars de fantàstiques targetes regal per compartir experiències?
Òbviament.
Esclar que sí, Paco. Esclar que sí.
Supersou cap de setmana de Sant Valentí de l'11. Amor per estona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 31 de gener. Coneix de prop el campus i tots els nostres graus universitaris en business, arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC i de la salut, informàtica, intel·ligència artificial, filosofia, política i economia i el nou grau en matemàtica aplicada. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacances d'ells del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant. Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, vivim Eufòria. Som Eufòria.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Timothée Chalamet vol el seu Òscar, d'una vegada per totes. Ell diu que el mereix més que ningú. Després d'haver estat candidat diverses vegades, ara està convençut d'aconseguir-lo.
Aquest divendres s'estrena la seva nova pel·lícula, Marty Supreme. Us explicarem si el seu talent està a l'alçada de la seva ambició.
I també s'estrena la nova sèrie d'Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a Joc de Trons. Aquesta vegada, convertida en una espia de la CIA. Persons of no
interest. Ja ho sabeu, les millors pel·lícules i les millors sèries sempre a la Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.